Bueno, ya tenim amb nosaltres al alcalde de la localitat d'ací de Vila-real, a José Benlloc. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Mire, si li pareix, anem a sentir el que va passar ahir per la vespre del Congrés dels Diputats i després parlem.
Molt bé.
Sam, Porcelanosa, Серкобе та інших компаній, я думаю, ви їх знаєте краще за мене. Прошу припинити бізнес з Росії.
Són empreses que se dedican, entre otras cosas,
Bueno, com bé ha sentit, anit el president Zelensky parlava de l'empresa Porcelanosa com una empresa a la que li demanava que deixarà de tindre negocis en Rússia. Vostè trau un comunicat i està també present quan en seguida reaccionen des de Porcelanosa i fan aquesta roda de premsa. Vostè diu que va voler estar present en aquesta roda de premsa, no?
Bueno, vaig estar present des del primer moment en quan es produeixen aquestes declaracions i es comença a haver tot un rebombori mediàtic que ràpidament interprete que això pot ser molt perillós i que evidentment pot fer molt de mal. Estem parlant d'una empresa que és marca Espanya, no només que ens ompli orgull a la ciutat de Vila-real i a Castelló i a la Comunitat Valenciana, això és marca Espanya, i a més n'hi ha 5.000 treballadors directes, proveedors, per tant molta gent que menja d'això, i quan se produeix un malentès d'este tipus, en el que jo no tenia ninguna duda des del primer moment que així havia passat algo raro, algun error, i ràpidament pues, cride evidentment a responsables, me fico en contacte amb Silvestre Segarra, amb el vicepresident, i ell m'explica ràpidament que està sorprès, que ve de Barcelona, i que, bueno, pues, que anaven a fer i tal, i bueno, pues, comentem i també dono la meva opinió i sobre tota esta qüestió, i s'organitza esta roda de premsa i evidentment pues, vaig estar de vespre parlant amb ells i vaig voler estar allí, com he estat sempre. Jo sempre he dit que el meu primer partit és Vila-real i després és el PSOE i hi ha tres coses, no? I per tant, en aquest sentit, com he fet en la residència Verge de Gràcia, sí, en la seva ràdio, com saben, defensant a les famílies i que es mantinguera oberta, i ahí està, en tot el drama que se va generar en el Covid, com he fet en la residència Verge de Gràcia, en el moment en què va tindre dificultats també i la seva imatge i com se cuidava la gent i se deixava de cuidar, i com fem en cada persona i en cada empresa. Per a mi el més important són els meus veïns i veïnes, i damunt en aquest cas, Susana, sóc el representant d'Espanya en el Consell d'Europa de tots els alcaldes i alcaldesses, i feia dues setmanes que havia vengut de parlar en alcaldesses ucranianes, de recolzar-les, de fer-li preguntes al ministre de Zelensky allí per videoconferència d'administracions públiques, en la meva tasca de representant d'Espanya, mostrant-li el nostre rebuig i la nostra condena a la guerra de Rússia i el nostre recolzament absolut als ucranians. I a més és que la primera empresa que se va ficar al meu costat en esta crisi de refugiats ucranians, concretament la primera persona que vaig atendre, que va servir de canal i de voluntari per a atendre els 20 i pico refugiats que van vindre, familiars dels 79 ucranianos que viuen en nosaltres, és un treballador de Porcelanosa. Aleshores, i també pues, tota l'ajuda que va rebre per part d'ells i la seva disponibilitat, com en el Covid i com en tantes coses totes les dies. Me pareixia realment assombrós i claro, jo crec que en aquests moments s'ha gestionat bé esta crisi i s'han donat explicacions sobrades, i crec que ha quedat molt claret que realment és un error que ha comès el president, que no li podem acusar de res, no? És a dir, n'hi ha que entendre que el dia antes estava en Butxa, veient els seus compatriotes nigats, morts per tots els carrers de la massacre russa. Després va tindre que intervindre en el Parlament espanyol, i bueno, pues aquestes coses les solen preparar assessors i equipos, i bueno, pues pareix ser que han vist, evidentment que han vist el logo de Porcelanosa en tendes de Rússia, com està el del McDonald's i com estan tantíssimes empreses que fa no res era un objectiu Rússia amb 146 milions d'habitants que té i al costat de la nostra casa en possibilitats d'exportar, i això és el que tenim, taronja i el que faig a falta. El que passa que ha passat això, i evidentment ells van prendre una decisió ràpida, no poden retirar els lletreros de la seva empresa d'allí de Rússia, ni poden deixar de cobrar una transacció que estava feta antes, tres mesos antes, i que com vostès saben moltes vegades se paguen a 90 dies les transaccions entre empreses. Suposa que algú ha detectat o s'ha enterat d'aquesta transacció i tal, i ha muntat el lío, no? Així no ha vengut ningú de visita a les instal·lacions de Porcelanosa, que era habitual russo, dels comercials, La empresa no té ninguna inversió en Rússia, ni un bé propietat d'ella, i el que sí que té és una aliança en distribuïdores, en empreses, que és el que ha pogut produir, evidentment, i sa confusió. No?
En principi dient que només era la Porcelanosa la que havia desmentit, també Secorbe ha desmentit que no té ningun tipus de vinculació comercial en aquest moment en Rússia. Però mire, hem posat durant el matí també el moment en el que Héctor Colonques i Maria José Soria no fan les seues declaracions, però este matí ha fet declaracions en la ràdio pública, en Apunt, la responsable de comunicació de Porcelanosa, que és Cristina Colonques, ha dit diverses coses. Una de les que vostè acaba de dir, que són empreses multimarca que posen la Porcelanosa perquè té més tiró, però, per exemple, estem parlant de que la importació de la terra blanca ve del Donbass. Val? I altra cosa que també ens ha llamat molt l'atenció és que Cristina ha dit quina credibilitat té un president d'un país quan dona una informació que no contrasta.
Bueno, però jo també vull dir-li a Cristina, i ho vam estar comentant ahir, i el propi Héctor Colón, que ho va dir, hem d'entendre també en les circumstàncies que està treballant aquest home, no? Rodejar de tirs, de morts, de misèria, en un país invadit en estos moments en gent en coles de la fam, el que estem veient en televisió és terrible, i per tant crec que el que tenim que llevar-li és importància al tema. Jo crec que ha quedat completament aclarit. Jo ahir mateixa també vaig fer una sèrie de gestions, i mira el que és la vida, no? I sa posició en el Consell d'Europa, i estar allí m'ha permetit cridar a l'ambaixador d'Estrasburg, davant d'ells ahir, el que treballa dia a dia, l'ambaixador permanent d'Espanya allí en Estrasburg, en el Consell d'Europa, que també té Ucrània un ambaixador permanent, se van fer gestions a través de l'ambaixada ucraniana, i este matí està Silvestre Segarra i un equip de Porcelanosa, l'ambaixador d'Ucrània en Madrid, a les 10:30, me comenten que ha anat molt bé la reunió, se'ls han donat tots els datos damunt de la taula. I bueno, mira, al final és evident que Zelensky intervenia així, com ha intervengut en molts altres països de forma permanent, al mateix temps que estar dirigint una guerra i un país i protegint els seus veïns i veïnes. I bueno, pues al final els equips, com dic abans, pues, mirem, a vegades ser gran pues té estos elements.
Clar, però és un president molt mediàtic, perquè dones compte que cada volta que va a un país sempre parla de lo que ocorrís dins d'aquest país, i per exemple si va nombrar el Guernica, el que va passar en Guernica, per a tocar-li el cor a tot el món, ben van veure que tot el món el va aplaudir després quan se va acabar la seva intervenció, però claro, parlar d'una empresa en concret va ser una cosa que jo entenc que no hagi sigut massa ben...
Sí, Susana, però mire, n'hi ha que entendre el següent. Ell està desesperat, és el que tenim que entendre, intentar empatitzar en la seva situació. Està desesperat, li agradaria que li enviarem avions, que la OTAN intervinguera allí i tirara russos del seu país. Va demanar així al Parlament espanyol, davant de partits inclús que estan en el govern, que no estan d'acord en enviar armes, que li enviaren armes, etc. I estira les orelles també, quan entra... i l'hem d'entendre des d'aquest punt de vista, i aleshores pues jo considero que al final pues, no sé si el seu equip d'assessors i qui fora, per estirar les orelles a algú perquè ell pensa que totes les sancions que s'han fet contra Rússia no estan sent lo suficientment efectives que tindrien que ser, i està demanant de forma permanent que se facin més sancions. L'altre dia li va estirar les orelles també al president alemà, això no ho diu ningú. No va citar ninguna empresa en Alemanya, però li va dir deixe de comprar-li el 65% del gas alemà a Rússia. Totes les empreses alemanes que fan negoci estan fent negoci en Rússia en el gas. Ahí no entra ningú en ese debat. Claro que entra en ese debat. I ell també li ho va dir al president alemà, a Scholz. I, sin embargo, pues, és evident i sabem tots que aquesta qüestió és molt compleja des del punt de vista de la ètica, però si Alemanya tallara el subministre de gas que té en Rússia, pues, arruïnaria Alemanya, s'arruïnaria Europa i tindríem una tercera guerra mundial de manera immediata. No? Pues, bueno, ell està en la seva posició d'exigir. En Espanya, pues, com possiblement, no li podies tirar les orelles al govern, perquè ha enviat armes, Sánchez ha sigut estricte i un líder per tota Europa, inclús en Letònia, allí en la OTAN, etc., ajudant-lo i prenent decisions, Tampoc tenim una dependència del gas russo brutal nosaltres, molt menor que ningú, en aquest sentit en Europa, igual que Portugal i tal, pues, ha vingut estirant les orelles a alguna empresa i entonces, jo crec que s'ha equivocat.
Mm. Bueno, equivocat. Com bé vostè ha dit, acabava de parlar en Silvestre, antes d'entrar així en la ràdio, sé que, bueno, ho podem dir, perquè perfectament ha parlat d'ell per saber que tot anava bé, perquè ha sigut ell, Silvestre Segarra, el conseller de Porcelanosa i el director comercial, José María Segarra, el que han anat a parlar l'ambaixador i tot ha anat com tocava, no?
Sí, sí, bueno, anem a veure. Ahir vam estar, ja li dic, fent gestions entre tots i en tots recolzant un poquet vam aconseguir aquesta entrevista. Era molt important i bueno, en Silvestre ha estat en contacte des d'ahir, però en tots, en Héctor, en Cristina, en María José, en José María, en tots. Vaig estar allí des del primer moment al telèfon i allí. Jo estic a la seva disposició, per a mi és molt important i sobretot torno a insistir-li. És la defensa de lo nostre, la defensa de la gent del nostre poble. Si jo, evidentment, tinguera la mínima duda en esta empresa de que ha fet algo mal, seria el primer que ho diria, com hem fet en altres ocasions, però és que no tinc dudes en este cas perquè sé lo que han ajudat, sé també lo que estan treballant en esta crisi i sé també lo serios i l'excel·lència que tenen. Vull me dir algú i això després, home, pues, vostès saben lo que van viure, per exemple, en el boicot que se va fer per algú en el tema del cava català o del xampany, no? Quan la crisi de la independència allí del govern català. Ho van pagar el pa dels treballadors d'aquestes vinyes, d'aquestes bodegues, que no tenien ninguna culpa en tota aquesta història, quan era una decisió del govern català de muntar el lío en el referèndum i tot això. Això fa mal, això pot fer molt de mal. I evidentment, pues, ahir n'hi havia un estrès i una preocupació molt important de les seues paraules, perquè te poden agredir una tenda de les 400 que tens en
clar,
el món
és que,
per la russofòbia, o te poden, evidentment, boicotejar productes, o el consumidor, que a l'hora de decidir per què comprar una cosa o una altra, cada vegada també incorpora més valors i principis i responsabilitat social, doncs era tremendament injust que mos verem enmig d'esta història l'empresa més coneguda, més mediàtica i més internacional que té Espanya en àmbit ceràmic, no? I aleshores, pues, per a això tal volta li ha tocat a Porcelanosa.
Sí,
perquè és la més coneguda de tota Espanya en el món de la ceràmica.
En declaracions que feia este matí Cristina, dia que no sabran encara, no, a d'hores d'ara no saben quina repercussió econòmica arribaran a tindre. Cal aclarir que en Ucraïna tampoc tenen ninguna tenda, eh?
No, bueno, però...
Ni en Rússia ni en Ucraïna. Alcalde, clar, vostè avui li diem, i és precís que es digui així, però coses que tenim que repassar. Per exemple, alcalde, alcalde al barri per a quan?
Bueno, pues alcalde al barri, me vaig comprometre davant dels mitjans de comunicació que abans de festes anem a deixar passar la Setmana Santa perquè tenim molts actes i vull estar coordinant-los damunt i assistir a tot el que puga perquè duem 4 anys sense Setmana Santa. 2019 va ploure, 2020 Covid, 2021 Covid, 2022 per fi, si tot va bé. I tots els pronòstics del temps de l'empresa que tenim contractada per a les previsions i tal, mos diu que anem a tindre un temps primaveral o estival, per tant, estic, Déu mos escolte, i per tant, com vull dedicar-me molt i estar molt pendent dels actes, en aquest pla que jo vaig comentar també de reencontre, ara que les restriccions s'han llevat, que després de 4 anys podem celebrar esta Setmana Santa, i tot això, vull estar ahí, escoltar, estar al costat de la meua gent i disfrutar també de la Setmana Santa que tant estime, pues, bueno, anem a deixar passar esta setmana i a dedicar-nos més a la Setmana Santa, a la Quimavera i totes les qüestions i un pleno que tinc que fer precís per a reestructurar tot el pressupost que vam aprovar, que si tot va bé vull fer-lo abans de que acabe,
clar,
de que vinga la Setmana Santa. I només passe la Setmana Santa alcalde del barri.
Clar, perquè sap què passa? Que tot el món, les preguntes seran les mateixes. Bueno, almenys en cada barri tindrà que començar per el mateix punt, no? I és allò de les exoneracions i taxes que vostè diu, aquestes taxes que exonera o que als empreses no els ho cobra, i també aquesta congelació d'impostos. Perquè allò de que diuen no ha pujat l'IBI i tindrà que recordar el primer any quan entra baixa l'IBI, el segon any quan puja i el tercer... És que es començarà per ahir sempre.
Bueno, l'altre dia el senyor Serralbo, el portaveu del govern, va fer algo que jo ja havia, vaig començar a fer fa un temps, que és traure recibos personals nostres. Com no tenim res que amagar i no tenim ningú problema en que la gent sàpiga quins bens tenim i què coses tenim, és la nostra obligació, en la màxima transparència, nosaltres l'hem tret. Jo li he demanat al Partit Popular, a tots els regidors, en tots els plenos es dic que els traguen, o que m'autoritzen a mi que els traga. Si m'autoritzen, ja ho dic així públicament, els trauré. Però el que faré serà agarrar els recibos de contribució, ho he dit mil vegades, des del 2011 hasta el 2022, que estem en aquests moments, els 10 anys que jo he sigut alcalde, es sumaré tots i es dividiré entre 10. I veuré si la quantitat que s'ha pagat cada any per la contribució en este poble dels seus béns és menor o major que quan governaven ells, en 2010. I li assegure, i no tinc ningú dubte, en què és menor que el que pagàvem o igual que quan van arribar ells. I avui tenen no dos poliesportius, 5, un autobús gratuït, més activitats, menys paro, les obres s'han tirat endavant, s'ha creat una ciutat de major qualitat de vida, 3 piscines cobertes, etcètera, etcètera.
Sí, en vez de parlar d'això, alcalde, per què no parlem d'aixòs 4 districtes que el que volem tindre els ha sortit de tot, des de vale, que no n'hi hagi en perifèries.
Susana, sí que li vull dir només una cosa, estic mirant des d'ací el mercat. Recordar, en majoria de pobles ja, dels voltants, estan pagant-se les tasses ja d'ocupació de via pública, els mercaders paguen ja a l'Ajuntament, les terrasses paguen ja a l'Ajuntament. Nosaltres no estem cobrant i no anem a cobrar durant tot l'any. En l'IBI, el 95% de 400 persones que ha presentat sol·licitud també es bonificarà.
Això és el que parlem de l'exoneració de taxes.
Ajudem el que podem.
Presidència del Millars, n'hi ha gent que diu, i com se podrà portar tot això?
Ai, com se podrà portar?
Clar.
Pues se pot portar perquè tens equips i que t'ajuden. Concretament en el Millars tenim una tremenda sort i és que nosaltres anem tornant-nos, d'acord amb els estatuts, la presidència cada 2 anys en els 3 pobles que tenim la gran sort de tindre aquesta joia que és el riu Millars. Pel futur i pel present. I són al Masora Borriana i nosaltres. I ara me toca a mi per turno, és 2 anys, però evidentment totes les decisions que se prenen i tot el que treballem, igual que tot el que ha fet Merche Galí, l'alcaldessa d'Almasora com a presidenta, o Maria José Safont, en els 2 anys anteriors, els hem comentat sempre els 3 alcaldes i hem anat treballant. I després col·labora amb nosaltres la Diputació a través del director territorial de Medi Ambient i també a través de Maria Jiménez, d'Oropesa, diputat provincial en la Diputació Provincial. I després tenim un equip de tècnics, que n'hi ha 6 o 7, que són 2 de cada ajuntament des que estem ahí, que per tant tenim un tremendo equip que de veritat m'assusta poc en tots els rols que tinc, que l'altre dia en algun article van treure per ahí de la multitarea del senyor Benlloc i tal. Bueno, molt, la veritat que agraïsc públicament a Daniel, al periodista del Mundo, i ese article tan cariñós que ha fet, no? sobre mi, sobre tots aquests rols que tinc en el Consell d'Europa, d'alcalde, de Reciplaça, del Consorci d'Aigües. Evidentment que ho tirarem endavant i, a més, jo crec que tenim 2 reptes ahí fonamentals. Continuar en la línia que duem de ficar en major valor el riu Millars, però ara que la ciència ha demostrat que estar vivint propet de la naturalesa,
claro,
és bo per a la salut, és imprescindible per a la salut, millora l'estrès, millora l'ansietat, millora la vista i tantíssimes coses que produeix de millora, encara tenim que ficar més en valor això. Necessitem traure projectes europeus per transformar el Millars d'una millor manera, i és el que vaig a treballar, projectes potents ja, que nosaltres en els propis recursos nostres no anem a poder suportar.
Clar, és que justament...
I implicar empreses.
Clar, agarra la presidència quan venen els fons europeus. És a dir, és un moment per a ser molt àgil mentalment per a poder anticipar-se al que el demanen els demés, no?
Bueno, i a més és un tema que anem treballant des de fa temps i el que volíem estar és preparats per a que quan arribarà el moment estiguem ahí. I aquests projectes estan començant a eixir en aquests moments. La meva posició també i el meu treball en el Consell d'Europa i el contacte directe en aquestes institucions me pot permetir tindre més informació i evidentment pues, tindre més contactes a l'hora de poder trobar i fer un bon plan i un bon projecte, i li assegure, des de luego estic molt il·lusionada que anem a traure temes molt interessants que tenen que veure en... Com ho diria?
Pues no,
intentar que impacte menys la indústria contra el riu Millars, que ha sigut un error que hem fet des de fa molts anys, e intentar que el ser humà impacte menys sobre el riu Millars en les seues activitats. Tinc en compte que no n'hi ha, i torne a resistir el que vaig dir l'altre dia, ningú paratge protegit en la Comunitat Valenciana que tinga tants sers humans al voltant d'ell. Entre Castelló, que la tenim a 5 quilòmetres o 6, 170.000 habitants, Almassora, Vila-real i Borriana, el riu Millars es el pulmón natural, verd, desembocadura, un mar espectacular, en el que impacta la mitad de la població de Castelló, de la província de Castelló. Bueno, la mitat no arriba, 43-44% calculàvem l'altre dia. Necessitem convertir això en una verdadera joia perquè ho és, perquè els veïns i veïnes ho sàpien. Què haguera sigut, ho parlàvem l'altre dia, en Merche, del confinament, si no haguérem tingut això? Nosaltres es va tocar prendre mesures extraordinàries de control del paratge, de millor neteja, per algun incivisme humà i tal. La quantitat de mascarilles que trobàvem també tirades allà i tal, però la quantitat de gent que li va permetre quan estava en lo dels horaris, de a tal hora els majors de no sé què, a tal hora els menors de no sé què, a tal hora el gos, a tal hora tot allò que vam viure, que ara no mos la recordem ja.
Que no mos la recordem, que pronto se'ns oblida les coses.
Exacte, però que és tan dur. Imagines lo que va ser tindre caminant, Susana, un riu natural per poder-te passejar un rato i desemboirar-te d'un confinament tancat dins. Pues allò mos va ficar encara més en valor un paratge que és brutal i que quan voldrien tindre'l al costat de casa amb biodiversitat natural, amb més espècies naturals, en un riu. És fantàstic i el que tenim és que cuidar-ho perquè anirà molt bé per la salut mental del futur.
En l'últim ple ordinari, per unanimitat, és el pàrquing provisional de camions. Mire, jo, com és ràdio, la gent no ho veu, però a mi m'ensenyen els transportistes com es publica que per fi se farà un pàrquing provisional. Vora 100 camions se van censar per a poder tindre el que fa quant de temps se'ls venia prometent.
Però no és que no és veritat, torno a insistir-li. El provisional no se'ls venia prometent fa temps?
No, tindran el pàrquing provisional.
Ells
necessiten un pàrquing.
Eso es.
Des de feia tant de temps se li prometia que arribaria un pàrquing. Encara que siga provisional, busquem-li solució al problema.
Vale, però torna a insistir. Això s'ha solucionat quan han parlat amb nosaltres? Perquè n'hi havia moltes possibilitats de poder donar-li solucions. I s'ha solucionat, perquè tenim una solució damunt de la taula. I
quan hi ha voluntat, alcalde, les coses se solucionen.
I quan se té la informació de quina és la demanda del ciutadà. Jo m'he enterat a través de les xarxes socials del greu problema que tenien els transportistes, que possiblement, evidentment, ara s'ha fet més públic i ha sigut pues molt més notori i mediàtic perquè es robaven la gasolina. Claro, és a dir, però fins ara, pues a lo millor alguns, en un moment determinat, pues a lo millor hasta era millor i més rentable no pagar un duro en ningún pàrquing, que al final tindran que pagar algo, igual que en Betxill, igual que en Castelló.
Sí, però en això estan d'acord, sobretot
bueno,
en el manteniment.
Però jo vull saber-ho també això, clar, però per què a lo millor jo no he tingut ninguna reclamació en 10 anys que duc d'alcalde quan saben que han anat fracassant el pàrquing fijo? Fracassant, i és veritat, ho vam explicar l'altre dia, però no és que fracassar jo en 10 anys, el PP en 16 va fracassar. I Enric Ayet en el seu 16, en els seus 12.
Per cert, sap que li ha eixit un...
Va fracassar.
Que li ha eixit un competidor en allò d'alcalde al barri.
Ah, no sé qui.
Sí, el portaveu del Partit Popular, en este cas, i el president del partit local, del Partit Popular, el president local, va barri a barri i pregunta als ciutadans què necessiten. Què li pareix? Ha sentit algo d'això?
Sí, però a mi me pareix molt bé. Jo l'altre dia m'he de cridar una associació. És que mos ha cridat el PP per reunir-nos amb vosaltres. Claro que sí. La vostra obligació és reunir-vos en els regidors sense ningú tipus de problema. Una persona que me tenia molta confiança i que no sap molt bé aquestes coses. Acaba d'entrar una junta directiva i dia, és que venen així tal, com venen eleccions. Dic, dona igual, que vinguin eleccions. Dic, jo no vaig per que vinguin eleccions o que no vinguin. Este programa el vam crear nosaltres fa 7 o 8 anys. Des de que estem així hem estat en el carrer, hem muntat les carpes, ho hem fet. Estos dos anys no ho hem fet, primera, perquè només va passar l'anterior legislatura en juny i vaig tornar a jurar el càrrec, vaig intentar fer-ho, el vaig ficar en marxa, inclús vaig vindre així, vaig crear un programa en esta ràdio, recordaran, i en la tele, que es deia l'alcalde t'escolta, me van denunciar a la Junta Electoral, el Partit Popular. Per què? Perquè estàvem en eleccions nacionals. Recordes que van passar juny, se van fer eleccions, Pedro Sánchez no va obtindre el vot de Podemos i no va governar, va tornar a convocar eleccions i en novembre és quan vam tindre per fi president del govern a Pedro Sánchez i ja vam fer un pacte de coalició. Vam estar des de juny fins a desembre, que pràcticament no ne van poder fer una, me van coartar totes aquestes activitats que ara ells copien, però que nosaltres ja fa anys que fem i, per tant, no han inventat res, que són molt útils, el tocar el carrer, el crear una agenda, el fer-ho d'una manera distinta, d'alguna manera advertint a ciutadans que estàs ahí.
Clar, el però, que passa que vostè, que també ha estat en l'oposició, és el mateix.
Perdona un moment, això 6 mesos no vaig poder fer res i després, quan vaig... me vaig ficar en marxa de nou, vaig ficar en marxa, recordaran, que se volia recordar-ho l'altre dia també, un pla de proximitat de regidories, que eren les dos pates que volia dur, que era, vaig a passar per totes les regidories de l'Ajuntament per al pla de modernització que necessitem per preparar això, per presentar projectes europeus de la digitalització, de tot això, ne vaig fer 5, vaig acabar en esports el dia 16 o 10 de febrer i a la setmana mos va tancar Pedro Sánchez d'Espanya en el Covid. És que tinc els datos, estan ahí. És a dir, que alguna sensació que té la gent, que me preguntaven l'altre dia, i estos 2 anys a què t'has dedicat? Home, pues la legislatura... No, duem 2 anys i...
Sí.
O sea que...
A mi lo que me... La curiositat que tinc és, vostè que està en l'oposició, quan ells al carrer estan en l'oposició i diu que vol prendre-li pols a la gent del carrer, és el mateix com quan ho està governant i és al carrer?
A veure, no és el mateix en absolut, però és útil. Jo també li ho dic, a mi no me pareix mal que és que hi que veig a la realitat i que li diga a la gent les coses. Això no ho ha inventat ell. En este poble ho vam inventar nosaltres a través d'una cosa que se diria oficina de proximitat del Partit Socialista, que encara està darrere de l'Ajuntament, en ese cantonet que n'hi ha ahí. A més, ara hem creat un nou projecte des del PSOE, que és que en el ventanal anem en un panell d'informació municipal i anem ficant també notícies perquè la gent que passe pues, puga informar-se de coses que estem fent. Però aquesta oficina de proximitat, que per el Covid també ha estat molt tancada, perquè és molt xicoteta, la que tenim ahí darrere de l'Ajuntament, i no n'hi cabien 3, i no en cabien més, i ara tornarà a tindre activitat perquè ho estan preparant tot. El que passa és que ara estem en plenes eleccions orgàniques, n'hi ha que elegir de nou a la secretària general o al secretari general, n'hi ha que elegir de nou a l'executiva, en 10 o 12 dies tindrem l'assemblea i volem acabar tots els processos orgànics per ficar-nos altra vegada a treballar després del Covid en totes les dificultats que hem tingut. Vull dir que tot això, no, qualsevol que entre a internet i busque oficina de proximitat del PSOE de Vila-real, del grup municipal socialista, veurà ben jo que en una barba sense canes... A Sílvia Gómez, pues, més jove, i a Sabina i a tots els que estem ahí, fa 12 o 14 anys en carpes al carrer, escoltant els veïns en enquestes, reunim-nos nosaltres i estàvem en l'oposició. Perquè jo me vaig presentar per primera vegada alcalde en 2007 i vam perdre per 9 vots. Per 9 vots. Però havien fet un treball, van perdre per 9 vots.
Una
no vam arribar a governar per 9 vots.
Una vegada parlarem d'aixòs 9 vots, que van ser els que, a lo millor, en aquell moment, en Esquerra Unida, va ser per una xarra que va donar vostè en un barri en concret.
O perquè un regidor que ara és un líder i que ells en tots els mitjans de comunicació se va presentar per Esquerra Republicana, va treure 300 vots i li va llevar o 200 i pico, que no va valer per res.
No, jo aposto més per l'altre.
També és possible, tot és possible.
Alcalde, una cosa, vostè tornarà després de Setmana Santa, acaba de dir, tornar al barri a prendre el pols perquè vostè està governant i vostè sí que podrà donar contestació a lo que li pregunten. Esta nit, bon partit, eh?
Bueno, estic superil·lusionat, a més. Ahir estàvem tots... Ja veus tu, una notícia important per Espanya com era el Parlament espanyol per primera vegada, que és difícil veure'ls a tots units.
O tots units.
Tots units, eh? Tots! Tan diverso que se n'estromés aplaudint-li. Per tant, no, ninguna fractura, que en altres països n'hi ha partits que estan a favor, en contra i tal. Així no, tots units. I que vostè dius que era el nom de Porcelanos, no? Però, que no, què tal. Però i damunt que tenim avui este partit tan important i que jo estic convençut de que podem guanyar perfectament. Jo crec que seria... se mos deu, per aquestes injustícies, el que ha passat avui, se mos deu que guanyem i que Villarreal isca reforçat en esta victòria d'avui. Jo estic segur que sí, que serà així. No?
Però vaja, que sempre està Villarreal...
Sant Pasqual...
Que Villarreal sempre siga notícia per una cosa o per altra.
Bueno, pues això és bon senyal. Ahir ho comentava jo també...
Ui, la quantitat de gent que haurà volgut, de fora que ha vingut a veure el partit, que haurà volgut anar a veure Porcelanosa. És que sempre som notícia, vulguem o no vulguem.
Bueno, la veritat que lo de ahir...
Estarà aclarit. No,
però està claríssim que al final, evidentment, esta ciutat és una ciutat que pel tamany que té, Susana, té una vida. I un dinamisme i una activitat que assombra tot el món.
Que ho diguin al Congrés dels Diputats d'ahir.
Bueno, l'altre dia, no sé qui era en el Consell d'Europa, va ser un alcalde polaco que en els passillos me parlava i pensava, no tenia ninguna duda, que Villarreal tenia uns 500.000 habitants. Sí, sí. O una coreixina. I jo quan li vaig dir, però com és possible el que m'estàs dient?
No, la veritat, diu que dir faena de 500.000. 500.000 habitants ni tenim, però vaja. Alcalde, moltes gràcies per haver estat ací.
A vostè, és un plaer.
Espero que no tarde tant en tornar, que sempre tinc moltes coses que se me queden sense preguntar.
Bueno, però hem parlat de moltes, eh? I a partir d'ara tindrem moltes perquè damunt, després d'estos dos anys de Covid i de les denúncies electorals i de la inestabilitat política, estarem a travegar el carrer i per tant tindrem moltes coses que parlar, segur.
Pues moltes gràcies, alcalde Benlloc.
Gràcies i sobretot perquè hem de fer del segle XXI. Hem de fer junts la Vila Real del segle XXI i això és el que vull fer en l'agenda urbana a partir d'allà.